steps back. Crossover, fires away. Wow! Another three from Curry. Gets it to LeBron for three for the win. Yeah!
Ese uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tienen a Gasol con ganas de jugársela.
Espectacular también.
Què tal, com esteu? Molt bona nit, benvinguts. Això és 305, això és el programa número 22 de la cinquena temporada aquí a Ona de Sants Montjuïc, el 94.6 de l'FM, a Barcelona Ciutat, i també una salutació als qui ens escolteu a través de onadesants.cat i també a través del nostre podcast. Avui és diumenge, o el dia de la setmana que vulgueu pel qui ens escolteu, però el que tenim clar és una cosa: ja s'ha acabat la primera ronda, o està a punt ja d'acabar-se aquesta primera ronda dels playoffs. Entrem, per tant, en semifinals de conferència. La cosa es comença a posar seriosa a poc a poc. I una primera ronda, Aitor Fuster, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Avui des de l'estudi ja, en la qual no hem tingut grans sorpreses.
No hem tingut grans sorpreses. Segurament les grans sorpreses són algunes sèries que potser s'han allargat més del que tothom esperava. És a dir, sèries com, per exemple, Memphis contra San Antonio, que crec que ha donat molta més cara del que la gent esperava. I segurament els dos primers partits de Chicago guanyats al TD Garden van ser la gran sorpresa d'aquesta primera ronda de playoffs. Però per la resta, tot d'una mica segons el guió establert.
Tot en ordre. Per tant, el que hem de fer avui ja és posar-nos en mode semifinals de conferència. El que farem en el programa d'avui és, en la primera part, analitzar les dues semifinals de l'est. A la segona part, les dues semifinals de l'Oest, a l'espera, doncs, que ens ha enganxat així avui la cosa, que acabi aquest Game 7 entre els Clippers i els Utah Jazz per saber qui serà el rival dels Golden State Warriors a la següent ronda. Per tant, el que hem de fer ja és posar-nos en marxa. Som-hi!
You know, young rich niggas. You know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money, though. Hey! Raindrop, drip, drop top, smoking, no cooking the hot box. Cooking, fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot, pot. We came from nothing to something, nigga. Hey. I don't trust nobody, grip the trigger, nobody. Call up the gang and they come and get janked. Cry me a river, give you a tissue.
Maigos, for the culture. I Atlanta fora dels playoffs.
Amigos, eh?
Amigos, que també va plantar batalla a Washington. És una de les sèries que també ha anat una mica més lluny del que esperàvem. Saludem ja l'Arnau Molins també. Arnau, bona nit.
Bona nit.
Arribant sobre la botzina aquí a 305, però puntualitat màxima.
Suant, al límit, al límit. Avui s'ha allargat una miqueta, però bueno.
Uns segons per respirar també. Ja us avisem que a la part del Deluxe avui parlarem de l'Onzo Ball, eh? Un cop més. Jo crec que l'hem de fer ja fixa, ja no només aquesta temporada, de cara a la que ve.
No, sí, esperem que arribi l'NBA, perquè clar, és una mica com Joel Embiid, no ha arribat a l'NBA i està donant titulars.
Igual ha de jugar descalç la pròxima temporada.
Jo soc més de la Bad Ball.
Doncs sí, una cosa porta l'altra. Bé, el que dèiem, estem esperant que acabi aquest setè partit de l'eliminatòria entre Clippers i Jazz, per tant avui hem volgut deixar a l'Oest i els Warriors pel final. I començarem per l'est, perquè a més doncs dona aquesta coincidència que no s'ha acabat la primera ronda, però ja ha començat la segona, aquestes semifinals de conferència. Ho ha fet amb la victòria dels Boston Celtics sobre els Washington Wizards. Una victòria en un partit estrany, perquè ha començat Washington dominant per 16-0. Després ha remuntat els Celtics, s'ha anat a més 15 al final del tercer quart.
El tercer quart ha estat brutal, la Boston.
I han acabat, no demanant l'hora, però sí que han acabat patint una mica i guanyant per 123-111 contra Washington. Per tant, jo crec que millor manera, tot i que, bé, podríem ser una mica avantatgistes, però començant a analitzar aquesta eliminatòria.
Ha estat un partidàs, jo l'he pogut estar veient mentre treballava, i la veritat és que ha estat això, un típic partit NBA on avantatges per un, avantatges per l'altre. Boston ha començat horrible, amb un Gerald Green que ha començat a titular.
Sí, aquí està el gran pecat de Brad Stevens, pensant-se no, que
crec que no ha tornat a entrar.
Que no era Washington i era l'anterior eliminatòria contra Chicago, però Washington és un equip totalment diferent.
Totalment diferent. Sí. Jo crec que no ha tornat a entrar.
El tema de Gerald Green ha jugat 7 minutets, però és que el tema de Gerald Green va ser la clau o una de les claus, sí, per poder guanyar Chicago. Per tant, Jo crec que Brad Stevens ha donat confiança a aquest 5 que li va donar molt bon resultat contra Chicago, però d'inici no li ha sortit bé. Hi ha una dada brutal, perquè segurament tothom parla del tema del rebot com la gran clau negativa per Boston, i han fet exactament els mateixos números, és a dir, 12-26, 12 rebots ofensius i 26 defensius cada equip. Entre ells, el paper per mi determinant del Holford, ara no sé quants rebots ofensius ha agafat, però en els moments claus,
en total 9.
Ha agafat 9 rebots, però és que 5 d'ells són ofensius.
Però per mi això té una altra dada. Per mi hi ha un moment clau en l'eliminator, en el partit, que és la lesió de Markieff Morris.
També.
Sí, es lesiona també, Markieff, sí, sí. Markieff Morris, anaven guanyant els Washington Wizards de bastant, i és una jugada... anava a dir fortuïta, però jo veig petita mala intenció de Horford.
De posar el peu a sota, no?
Sí, claríssimament.
Jo no l'he vist, jo perquè he arribat a la mitja part del partit
jo
a casa.
Jo estic una mica amb l'Arnau, que podria haver evitat.
Sí, és un tir a mitja distància, una miqueta lateral des de la prop de l'ampolla.
Sí, un fadeaway.
Un fadeaway. Markieff Morris llença i Horford, just abans de que aquell caigui al terra, col·loca el peu allà, just al... És la típica de Bruce Bowen, la típica de...
Goran Dragic també l'ha fet moltes vegades.
Sí, de, com es deia aquell de... Que...
Jalen Rose li va fer Kobe. La que és una altra recordada, sí, d'unes finals contra els Lakers quan ell militava a Indiana.
Exacte, és la típica jugada així, i és que el turmell de Markieff fa una rebrincada molt, molt, molt lletja. No ha tornat al partit.
Ha dit que jugarà el segon partit. Li ha demanat perdó Horford, també. I Markieff Morris ha dit que era el pitjor skins que havia tingut mai, però que jugarà el segon partit.
És un home fort.
Ves com avui, per exemple, Rudy Gobert també està tocat del genoll i ha pogut jugar a la B.
Ha pogut jugar i s'ha carregat,
s'ha
carregat amb tres faltes molt ràpid. A la primera part ha jugat molt i molt poc. Ara mateix tampoc està a pista. Fet que ha donat protagonisme a Derrick Favors. Ja en parlarem d'això, però el tema de l'eliminatòria contra els Wizards, no? Sembla que Boston per fi ha trobat el seu 5 més potent, que és el format per Isaiah Thomas, Bradley, Smart, Crowder i Horford. Amb la variant aquesta, que a mi sincerament m'ha sorprès, i he fet un tuit perquè no havia jugat en tot el partit, i els últims minuts, quan ha començat a apropar-se una altra vegada a Washington, ha sortit Jalen Brown, que no havia jugat absolutament res. Bé, absolutament res. Tinc els números aquí, eh? El primer partit contra Chicago, 11 minuts, després 9, 1, 1, 0, i avui... No, 7 minuts, i avui 6 minuts, però els 6 últims.
I a més ha notat un cosa... triple, molt important.
Sí, ha sortit i ha notat un triple en un moment que havien rebaixat la xifra dels 10 punts de diferència, i és sorprenent, perquè és insòlid veure un jugador que no juga en tots els primers 42 minuts de partit i acaba jugant els 6 últims minuts quan és decisiu, i més tenint en compte que és un rookie. Jo crec que aquí chapó per Jalen Brown i chapó també per Brad Stevens, que crec que amb aquests 6 minuts, encara que només siguin 6, serviran per agafar molta confiança a un jugador que en parts de la temporada dels Celtics ha estat molt important. El que passa que sí que és veritat que sembla que ha agafat el rookie wall aquest, el famós mur.
S'ha estampat
no a mitja temporada, sinó
al final,
a l'últim mes de temporada. Per tant, veurem si pot recuperar una peça que, si realment la recupera, el potencial de Jalen Brown és brutal, i és una altra peça defensiva amb versatilitat que pot resoldre molts problemes tant en defensa com en atac.
Jo crec que ha estat un partit en el qual hem vist el millor i el pitjor de cada equip. Vull dir, al final Washington ha començat molt bé, inspirat per la direcció de joc de John Wall. Jo feia un tuit també recordant que si l'ha de defensar Isaiah Thomas durant tota la sèrie, problemes pels Celtics, però bé.
Es pot quedar sense dents.
Jo no sé què ha passat a la primera part, perquè, com ja he comentat, no he pogut veure-la, però a la segona he vist Isaiah amb Mubre, amb Otto Porter, que seria més lògic, perquè són jugadors que no produeixen tant amb pilota.
Sí.
No, sí que poden produir, però són jugadors... Per exemple, Porter s'ha destacat que ha estat un dels tiradors... d'aquest any, un dels millors tiradors en percentatge, com és el cas de Joe Ingles, per exemple, però són jugadors que no acaparen pilota, és a dir, que aconsegueixen aquests triples després de les penetracions de John Wall i Bradley Beal. Per tant, per Isaiah és molt més senzill, i l'únic lloc on pot patir és si aquests decideixen postejar, perquè evidentment aquí sí que hi ha una desavantatge, però llavors segurament veurem dos contra uns i rotacions defensives de l'equip de Stevens.
Doncs això per una banda, i per l'altra banda, aquesta segona unitat famosa dels Wizards, que ens hem encarregat de criticar durant tota la temporada, que semblava una mica arreglada amb el fitxatge de Bojan Bogdanovic, però el que deia l'Arnau abans, s'ha lesionat Marquise Morris i és que no hi ha ningú a dins.
Que hi ha Jason Smith, però no ha portat gaire cosa. Qui ha jugat més minuts en compte de Marquise ha estat Kelly Oubre Jr., que no ho ha fet malament, ha portat els seus 12 puntets, però clar,
si jugues petit, els Celtics tenen armes, i defensivament, si pots juntar a la pista a Jay Crowder, a Marcus Smart i a Avery Bradley, això en defensa és or.
No,
si jugues amb un small ball contra aquests tres homes, doncs pots acabar
petit. Totalment d'acord. La banqueta, per exemple, avui Brandon Jennings no ha estat inoperant, no ha portat res exacte. És que no ha portat absolutament res. Bojan Bogdanovic...
Bé, si ha trepitjat a sí, Rozier quan s'estava posant la sabata.
Sí, exacte, quan s'anava...
És la gran aportació, sí, i segurament sí. És el vídeo que tothom veurà d'aquest partit.
No. Tu no l'has vist. La dent volant d'Isaiah Thomas és sens dubte la imatge de...
Es veu la dent volant?
Sí.
És com, no sé si en recordeu, de Bootsy Thornton,
sí,
que jugava al Barça. Es va estampar la dent contra el logo del Barça al Palau i sortia en càmera lenta i sortia rebotant.
Aquí es veu una jugada on, si no m'equivoco, és Bradley Beal.
Jo diria que és
Otto Porter. Pot ser Otto Porter, és un dels dos. Sí. I es veu com amb el colze, sense voler, perquè mm-hmm, aquí sí que és clarament sense voler, perquè ell agafa la pilota i es disposa a llançar, i Zaya topa contra el colze del jugador i la dent surt volant, i ell mateix la va buscar-la, l'agafa, la recull... I
a la butxaca, no? Ratoncito, bueno, Pérez. Aquesta no nit a sota el coixí. I Isaiah Thomas, que per cert feia entrevista a final del partit, se'l veia tocat a nivell emocional, perquè sí, recordem que si no vaig equivocat, ahir...
No sé si és ahir o divendres.
Ahir mateix, ahir era el funeral. Ahir era a Boston a les 4 de la matinada.
Ahir.
Sí, i ha jugat avui.
Sí, sí. Per tant, tot molt i molt...
Ha jugat a Chicago, se'n va anar cap a... Diria que és...
Washington.
Ha estat a Washington. I tornava cap a Boston, que estava a l'altra punta del país.
I avui 33 puntets i 9 assistències, quasi res. No, és un jugador que ell mateix ho deia, que emocionalment no estava, però que porta uns números i és vital pel Boston Celtics. O sigui, avui el partit que ha fet és que no té nom. I a sobre, si l'acompanyen jugadors com Crowder...
Per mi el jugador del partit és, sens dubte, el Horford. Sí que és veritat que Crowder ha notat un parell o tres de triples en moments claus, però Horford ha estat tot el partit, doncs això, no? En el rebot, en assistències, a punt de fer un triple doble.
Exacte.
Un 10 de 13 en tirs, que és una xifra molt i molt bona.
I tant.
I un jugador que, a part, ha estat molt criticat, potser no, però sí que ha criticat pel tema del rebot, sobretot a la sèrie contra Chicago, en els primers partits, on sí que va estar superat per tot arreu per Robin López. I recordem que és el gran fitxatge de l'estiu de l'equip de Brad Stevens. Per tant,
sí, s'ha criticat molt una mica, jo crec, jugador. Que això, no? D'aquesta etiqueta que se li havia posat de fitxatge estrella, crec que les principals crítiques a Boston anaven per a no estar produint com si fos una estrella.
Sí. Però és que mai ha fet números de... És a dir, mai ha estat un jugador de 25-12.
No, però tampoc estaven els números d'Atlanta, segurament.
Sí, però el problema... estem una mica en el de sempre. El tema de la conferència és que segurament és... O sempre ha estat una mica més barat ser All-Star, i més en un equip com Atlanta, que recordem que les últimes temporades ha estat sempre entre els 4 millors de la conferència est, i ha estat un jugador que sí que ha fet números, però tampoc ha estat números, doncs, molt i molt destacables. El que passa que bé, que en un joc coral on guanyes molts partits, doncs sempre t'acaba beneficiant el fet de les victòries del teu equip. Horford està fent ara mateix, en aquest primer partit i en els últims partits contra Chicago, el seu paper, i veurem com evoluciona el tema, però Washington crec que té un pla A, que és el pla Wallville, bàsicament.
Sí, bàsicament,
i no té un pla B. La diferència de Boston, que ja la vam veure a la sèrie de Chicago, és que té pla A i pla B. És a dir, si resulta que un dia, doncs, Bradley no està, doncs et surten els triples de Crowder, un altre dia des de la branqueta, per exemple, et surt Olinik i t'enxufa un parell de triples consecutius. Té molts més recursos que Washington.
Fins i tot Rozier, avui m'ha agradat la seva aportació a pista. Ha estat un jugador intens, ha portat els seus rebots, els seus punts. No, no, està, sí, no ha estat malament, diguem, un jugador que no és massa...
El tema també és que és una eliminatòria de bases, no? Ho comentàveu ara, Isaiah Thomas arriba tocat emocionalment, però és capaç de fer partits com el d'avui. Nosaltres, aquí ho havíem posat al guió, creiem que John Wall podia estar un pas bastant per sobre en aquesta eliminatòria, en el sentit també que ve de fer segurament el millor bàsquet de la seva carrera contra Atlanta, que és un rival que et pot posar, com hem vist, les coses complicades, i sobretot en l'aspecte defensiu, de la defensiva d'Isaiah Thomas. Aquí creiem doncs, que John Wall podia estar un pas per sobre, però de moment en aquest primer partit, tot i començar bé John Wall, Isaiah Thomas, que ha estat també protagonista, el cas és que els Wizards necessiten la millor versió de John Wall i de Bradley Beal.
També ha fet la sensació una miqueta de Boston, d'haver-se tret el pes d'aquesta primera ronda que havia començat molt malament, treure-se'l de sobre, com una manera de dir, vale, som els primers i aquesta primera ens ha costat, i com a mínim la segona part jo he vist un equip molt i molt per sobre de Washington. Un equip segurament molt més conjuntat i un equip doncs això, no? Que ha superat aquesta primera ronda tan costosa, que ve de 4 partits consecutius guanyant i que ve amb molta confiança. També és veritat que Washington ve amb la confiança pels núvols, pel tema de guanyar Atlanta. És a dir, que veurem quina és l'evolució, i sobretot jo crec que és molt important el tema que hem comentat abans de Marquise Morris, no? Quina és l'evolució de Marquise Morris, perquè sí que pot jugar, però si després físicament no estàs bé, pots jugar i no donaràs el rendiment que necessita el teu equip.
Totalment. I una altra cosa, de 19 triples també Boston, sense ser un equip especialment triplista.
No és que no sigui un especialista. No és un equip especialista, però és un equip que depèn molt de si anota o no anota triples, perquè juga molt al triple, tot i no ser els Warriors.
Clar, per això deia, sí.
I el dia que està encertat, doncs el seu joc és molt més vistós i molt més productiu. Si no estic equivocat per l'estadística que vi, crec que és rècord de la franquícia en playoffs.
Igual a rècord, sí.
Igual a rècord de Boston en playoffs, per tant una xifra molt i molt bona. I el que diem, no? Si estan encertats des de fora, doncs serà molt difícil parar aquest small ball que practiquen també els Boston Celtics, abusant i molt, i ben fet que ho fan, del pick and roll entre Isaiah i el Horford, que avui els ha donat un rendiment brutal.
Per cert, més 20 Utah, jo crec que ja podem començar a preparar aquí la prèvia eliminatòria amb els Warriors.
Thank God, perquè estic fins a dalt dels Clippers.
Hi ha 16 minuts, però...
Seria l'única sorpresa, no? Si passés això.
Seria l'únic seed...
I sorpresa entre cometes, no?
Seria l'únic seed visitant que acaba guanyant el que tenia factor pista al principi.
Sí, però...
Seria l'únic.
A mi m'ha semblat més equip durant tota la temporada de Utah... un equip amb molts més recursos que els Clippers, que és una mica el de sempre.
Sí, sí. Per últim, comentar també aquesta espècie de beef, no? Perquè durant la regular season es van dedicar de tot, van veure els jugadors dels Wizards arribant de negre, al funeral. L'altre dia comentava Wade que no els havien posat aigua calenta al TD Garden, i Brandon Jennings doncs deia que no era la primera vegada que havia passat això. De moment, avui el clima de tensió no l'hem vist, però clar, totes les prèvies comentaven això, que... Ai, si s'encén l'espurna.
És el primer partit. Si esteu veient les sèries de qualsevol sèrie, a mesura que van passant els partits, doncs es van escalfant i la cosa va més.
Sí, estic d'acord. Jo crec que encara no els hi ha fet falta. Suposo que si a Boston els hi fa falta, faran això i qualsevol coseta que necessitin. Però no, avui no s'ha vist massa tensió. Hi ha hagut el moment aquest que dèiem de Marquise Morris, però sí que és veritat que Horford ràpidament s'ha anat a disculpar, i també, home, recordem la imatge mítica de l'enfrontament entre Crowder i John Wall a la regular season, on Crowder li toca el nas a Wall i Wall respon amb una bufetada a Crowder. O sigui, bueno...
És que això, he vist molta tranquil·litat, no? Pel que havia estat tot.
Sí, són coses que potser...
Primer partit,
i bueno, la memòria a vegades és més curta del que ens pensem. Sí. Són jugadors de bàsquet, tampoc els hi podem demanar molta memòria.
Regular season, 2-2, tots dos equips van guanyar els seus partits a casa, no sé si això acabarà sent un factor o no també, però
Game
és una
7.
Cosa a tenir en compte. I predicció?
Arnau.
Jo crec que passa Boston per 4-2.
Jo anava a dir també Boston en 6, però va, diré Boston en 7
per portar-me a la contrària.
Jo diré Boston en 7, també.
7, també.
7? Sí. Ah, jo dic 5, va.
Sí, sí.
Tots diem una cosa diferent.
Va, passem a l'altra eliminatòria, segon contra tercer, Cleveland Cavaliers contra Toronto Raptors. Sí, els Cavaliers, que fa
a la marmota, no? Que... Això també és una miqueta marmota.
La tira
és
que no juguen. Sí, repeteix les finals de l'est de l'any passat.
Molt fan de Richard Jefferson amb el seu Instagram anant a Milwaukee, eh?
Sí, perquè si no havien d'entrenar.
Sí, sí, sí.
Bàsicament, volem que guanyés Milwaukee perquè
tenir festa. Encara haurien jugat més tard.
Sí, sí. Ara vull mirar, perquè és pura curiositat, eh? Des de quan fa que no juguen els Cavaliers en aquests play-offs? Perquè recordem que van fer aquell sweep per 4-0, doncs, des de diumenge passat.
Des de diumenge, sí, sí.
A més, va ser la primera eliminatòria dels play-offs, si no vaig equivocar, sí, la que va començar, sí, sí. El primer partit de play-offs va ser el primer entre Indiana i Cleveland, per tant, descans, merescudíssim per l'equip de LeBron, i un Raptors que jo crec que venen, doncs, amb una dinàmica ascendent,
sí, perquè
tothom
més,
es donava per perduts després dels tres primers partits. Recordem que podria haver estat un 3-0 perfectament.
Sí,
perquè
sí, sí.
Un 3-1 fins i tot.
Sí, però és a dir,
segon
el
partit.
Segon partit que guanya Toronto a casa, està a punt de guanyar-lo Milwaukee. Em sembla que té l'última possessió amb un triple de Brogdon o de
Sí, hi ha dos triples que fallen.
Hi ha dos triples, la celebració de Thonmaker que comentàvem fa una setmana. I després, aquell tercer partit on va ser una autèntica pallissa dels de Milwaukee a casa, doncs tothom els donava una mica per morts i van respondre, i s'ha vist que Milwaukee encara li falta molt a nivell d'experiència, perquè Antetokounmpo en els moments claus doncs se l'ha vist molt sol, s'ha vist també que ha de millorar en el seu llançament exterior i que al cap i a la fi, quan necessitaven una peça com Brogdon, que els ha donat molt i molt durant la temporada, doncs no l'han trobat, però perquè també és normal, és un jugador que és rookie, és el primer any i els hi falten encara peces i experiència per arribar al nivell d'uns Toronto Raptors que precisament porten anys i anys, doncs, per molts anys, lluitant per estar a dalt de la Conferència Est i que sembla que cada vegada estiguin més a prop.
Però aquesta setmana, la diferència de descans, aquesta setmana dels Cavaliers no pot acabar sent massa...
Hi ha dubtes, o sigui, jo per exemple ho compararé, ara faré una comparació amb algú que he tocat avui, per exemple, que és amb el tema de l'embol. El Barça, recordem que va passar ahir contra el Kiel i tal, l'any passat el Barça contra el Kiel té un mes per preparar-se i acaba perdent, i això li va malament perquè diuen massa descans, tal. Potser els hi passa el mateix als Cavaliers, masses dies de descans, falta de tensió competitiva, i arriben els Raptors que venen...
És un debat que acostuma a sortir sempre a finals de temporada, no? I sense anar més lluny amb el futbol, no? Les eliminacions de moltes vegades d'equips grans de competicions com la Champions o la Copa es poden interpretar de diverses maneres, de dir, perdo el ritme competitiu de dimecres-diumenge, doncs aquí pot passar el mateix, tot i que també és veritat que Toronto ara potser fa des de... deu fer 4 dies que no juga.
Sí, tampoc, ha descansat els seus dies, eh?
Ha descansat els seus dies perquè
per
no ha arribat...
que tindrà.
Vull dir que no ha arribat al Game 7, per tant... la diferència jo no crec que sigui tan gran entre un equip i un altre. I la gràcia de Toronto a nivell de joc
és Toronto entero.
És Toronto entero, que és que Dwayne Casey ha sabut rectificar, és a dir, ha fet jugar un jugador com Norman Powell quan les coses li han anat malament, quan no l'havia fet jugar els tres primers partits, ha enviat a Valenciunas a la banqueta perquè veia que Greg Monroe feia molt de mal a la segona unitat, ja ha jugat a més molt vol amb Ibaka de 5, per tant, un equip que la gràcia que té amb la incorporació d'Ibaka és que li dona aquest punt de versatilitat que les temporades anteriors no tenia en aquesta posició del 4.
I la pregunta és, jugarà així contra Cleveland? Perquè clar, dona la sensació que el joc interior de Toronto li pot treure també rendiment, no? contra els Cavaliers, que no té un joc interior especialment destacable, no? La presència de la pintura de Valanciunas i d'Ibaka junts pot ser un mal de cap també per...
Sí, pot ser un mal de cap, i Ibaka és un jugador que també pot defensar a l'exterior. També és veritat que Tristan Thompson és un jugador molt més defensable per Valanciunas que no pas als interiors de Milwaukee, que bàsicament eren Thonmaker i Antetokounmpo, per tant, molta més versatilitat, i crec que d'inici com a mínim començaran amb aquesta parella interior. Què passa? Que crec que és crec que és erroni a vegades adaptar-te a l'small ball del rival quan l'small ball del rival és tan bo com el d'equips com els Cavaliers. És a dir, sí que és veritat que comencen amb dos interiors semipurs, perquè Kevin Love no deixa de ser un interior que surt a fora, però sí que jugues amb un 5-5 com és Tristan Thompson. Llavors s'haurà de veure què fa Toronto quan per exemple Cleveland posi a Channing Frye de 5 o jugui amb Kevin Love de 5 i 4 exteriors. Veurem quin és el recurs que fa servir Toronto per contrarrestar aquest estil de joc. Jo veient l'eliminatòria de Milwaukee crec que el senyor Ibaka tindrà molt protagonisme perquè jugarà les dues posicions, jugarà en el 4 i en el 5.
Sí, perquè quan jugui ell de 5 jo crec que Norman Powell serà jugador important, com has dit abans. Recordem que en el cinquè partit és el millor jugador de Toronto, que va amb 27 punts i aportant de tots colors i de totes maneres, o sigui, un jugador molt, molt, molt important. I sobretot volia destacar com ha canviat la vida per Ibaka. O sigui, Ibaka va començar la temporada a un equip que, pobre,
que
tenia un futur...
8 tios com ell.
8 tios com ell, amb un futur negre, però negre, negre, negre.
Més negre que ell.
Més negre que ell, exacte. I de cop i volta, abans del Death Trail Line, li ve un trade d'aquests... Sí, perfectes, sí. Per ell, i està jugant ara unes semifinals de conferència sent un dels homes més importants de l'equip, sense cap mena de dubte,
també, contractualment parlant.
Uh-huh. Sí, sí, no. I a sobre d'això, és que ha aconseguit asseure Valanciunas ell, vale, sí que no és directament ell, però sense Ibaka a l'equip, Valanciunas no hagués estat assegut, segur. I la veritat és que crec que Toronto pot plantar una miqueta de cara, pot donar guerra, però a mi és que em costa molt de veure que aquests Toronto, que cada any el mateix, i cada any aquí, cada any allà...
Els Clippers de l'est, ja ho vam
dir. Sí, és que és això, és que són els Clippers de sempre, és com el dia de la marmota, sempre arriben, sempre tal. Ja no cauen contra equips com Brooklyn i com a vegades feien anteriorment, però jo crec que Cleveland passarà.
Aquí el dubte que a mi em genera l'eliminatòria, jo evidentment si hagués d'apostar apostaria per Cleveland, l'únic dubte que em genera són aquells 70 i pico punts, 74 em sembla que són, en una mitja part dels Pacers, precisament un equip que
no és un anotador,
que no és un equip anotador, no, per excel·lència. Toronto és molt millor ofensivament. Ara, el que tira enrere pensant aquesta debilitat defensiva dels Cavaliers és que els és igual, perquè aquell mateix partit el remunten anant 25 a baix a la mitja part, i és un equip que ho hem vist durant les últimes temporades de ratxes. És un equip enratxat tant durant l'any, que ha tingut molt bons períodes i molt dolents, tant en partits, que és una mica el que parlàvem i el que hem parlat dels Warriors aquestes últimes temporades, que tu pots anar 15 amunt, però que és igual. O sigui, pots anar 15 amunt, queden 5 minuts, i no et pots confiar, perquè... si comença l'engranatge de LeBron penetrant i doblant els seus tiradors, arriba un punt que és imparable, i si estan encertats et poden remuntar qualsevol partit. És l'únic que em fa dubtar a nivell de... no és que em faci dubtar, sinó que és una mica la compensació, aquesta debilitat defensiva, la facilitat que poden tenir en certs moments de partit per fer-te un parcial dels que sempre han destacat, per exemple, dels Warriors, no? Un parcial de 15-0 en molt pocs minuts.
I a més contra uns Toronto Raptors que en l'últim partit que guanyen contra Milwaukee, l'últim quart, pateixen, però pateixen de que anaven guanyant quasi de 20 contra Milwaukee i una miqueta més i els Bucks remunten, o sigui que... És un equip que no es caracteritza per ser molt sòlid i per ser regular, o sigui que també és mig muntanya russa...
Sí, jo crec que això es reflexa en les seves dues estrelles, en Kyle Lowry i DeMar DeRozan, quan... i ho hem vist no només aquest any, sinó altres anys, quan un està bé l'altre està malament, quan... o fins i tot els dos. Així no vas enlloc, en els play-offs.
Totalment d'acord. Jo tinc un amic que és molt de DeRozan i ell diu, és que Toronto depèn de DeRozan. Jo, per mi, més que Lowry, depèn de DeRozan. Si DeRozan fa un bon partit, sí que és veritat que ha d'acompanyar Lowry, perquè si no, està massa sol, però és que DeRozan ha de ser l'home i és això, no és un jugador, no és el jugador més regular de tota la NBA.
Per cert, abans d'acabar també, stopper de LeBron, PJ Tucker, DeMarre Carroll, incògnita també,
dintre d'aquest...
Sí, dins del que és intentar parar LeBron James, però PJ Tucker va ser traspassat per això, i contra Giannis Antetokounmpo no va funcionar gaire bé. d'experiment.
No, no, no.
A part del mode de LeBron, que contra els Pacers va estar espectacular, també, durant tota
sí,
la sèrie.
Sí, sí, sí. És una de les grans preguntes, però al cap i a la fi, quan jugues contra LeBron, és molt complicat i crec que has de comptar amb l'exhibició de LeBron. És a dir, el que has d'intentar és fer baixar una mica els seus percentatges i, sobretot, evitar que altres jugadors, com puguin ser Kevin Love o Kyrie Irving, facin un bon partit. Sí que has de centrar-te en LeBron, però és a dir, a veure si se m'entén. Amb els 30 punts de LeBron, o propers als 30, els
has
tindràs.
De comptar.
I has de comptar. Per tant, el que has de fer, jo crec, que és minimitzar els percentatges i, sobretot, minimitzar llançaments oberts dels altres jugadors.
Sí.
Això, al cap i a la fi, ho hem dit abans, és molt complicat quan LeBron està jugant rodejat de tiradors. És a dir, quan Kevin Love està a 5 o Channing Frye està a 5, és molt complicat perquè, evidentment, jugues al pick and roll o l'1 contra 1 amb 4 oberts i o deixes que el senyor LeBron es maixi solet sota cistella o, si ve una ajuda, és molt complicat arribar-hi perquè tothom està obert. Per tant, és la gran pregunta, no? Però sí que és veritat que Toronto, com a mínim, a priori, sembla que pugui tenir fins a 3 jugadors que es puguin anar intercanviant aquestes posicions, no? Hem dit PJ Tucker, DeMarre Carroll i Ibaka, per què no?
Regular season 3-1 i un cas curiós, l'anotació combinada més 4 pels Raptors. Ara expliquem el perquè. Els 3 primers partits els guanya Cleveland de forma ajustada, l'últim el recordareu en els últims dies de la regular season, sí. Sense el Big 3 guanya Toronto de 15, per això dona aquest més 4 al final. Però sí que és veritat que les 3 victòries en finals ajustats contra Toronto.
No, jo crec que tindrem una eliminatòria igualada.
Ajustada, sí.
Va, predicció, fes la predicció.
Jo... Cleveland en 6, però en partits igualats. Una mica la dinàmica d'aquests Cleveland Cavaliers de la primera ronda.
Jo seré una miqueta cabronet. Jo aquí veig un sweep. Sí.
Per
jo...
Toronto, no?
No.
Va, doncs m'ho has tret de...
Ojalà fos per Toronto, perquè jo no sóc molt amic de Cleveland, ja ho sabeu.
Ets una mica hater de Cleveland. No,
hater no. Abans ho era més de LeBron, però ara LeBron...
Recorda el que ens va dir... El gran d'en Guille a principi de temporada, eh? No queremos volver a Cleveland, eh?
Doncs...
No hay nada en Cleveland. Cleveland es muy feo, eh?
Pues o els... Anava a dir Boston Celtics ho solucionen. Em sembla que tornaran a Cleveland. Jo veig un sweep.
Jo anava a dir en 4, però bé, diré en 5. Varia una mica.
I ara que parlaves de Boston, jo crec que segurament Toronto i possiblement Washington són els equips que li poden anar pitjor a Cleveland. Crec que, per exemple, és molt més fàcil jugar contra Boston per Cleveland que contra els Raptors, sincerament, eh? Per les característiques de cada equip.
Doncs
ara
igual,
ens posarem aquí a
igual es troben a les finals de l'est. Ja
sí, sí, a mi m'encantaria.
Va, fem una pausa aquí a 305 i a la tornada fem també el mateix, però amb la conferència West. Fins ara! You know, young rich niggas. You know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money, though. Hey! Raindrops, drop top, smoking, no cooking the hot pot, cooking, fucking on your bitch, yeah, that, cooking up dope in the crock pot, we came from nothing to something, nigga, hey. I don't try nobody, grip the trigger, nobody, call up the gang and they come and get janked. Som-hi, estem aquí de tornada en el programa número 22 de la cinquena temporada de 305, i el que comentàvem, no? Estem analitzant, en aquest cas, la conferència West. Ara sí, sembla que se m'escolta una mica millor. Ja havíem tingut un petit ensurt com la setmana passada. El que dèiem, estem analitzant la conferència Oest, esperant, a l'espera que acabi aquest partit. Tot sembla favorable pels Jazz, però esperarem, perquè coses més rares s'han vist.
Jo porto dos pinganillos, a veure si escolto l'Staple xiular una miqueta, perquè ja toca, eh? Crec que l'era Doc Rivers, Chris Paul, DeAndre Blake, aquest Big 3, entre cometes, crec que va tocant al seu final.
Té pinta que aquest any sí, no? Que
sí, ja... sí, perquè Chris Paul, si no estic equivocat, és free agent a final de temporada.
Blake Griffin
també. Per tant, tocarà decidir.
Bé, en fi, comencem per tant per l'altra eliminatòria, si us sembla, per aquest San Antonio Spurs, Houston Rockets. en una eliminatòria que també es presenta molt i molt oberta, apassionant, perquè són dos estils totalment contraposats que es veuen les cares, i ara donarem alguna dada per il·lustrar això, però és un equip que viu del triple contra un equip que, ho hem vist contra els Grizzlies, es mou molt bé a la pintura.
Sí, és un... és una eliminatòria entre, per mi, dos dels tres MVPs d'aquesta temporada. Són dos dels millors jugadors d'aquesta temporada, com són Harden i Kawhi Leonard, on jo no crec que la cosa es decideixi per quin dels dos està millor. Bàsicament, en aquí, jo crec que es decidirà per quin equip, a part d'ells dos, perquè jo crec que ells dos estaran bé en tots els partits, la resta de jugadors, qui és el que més acompanya, qui és el que millor equip o millor companys té en aquesta eliminatòria.
Ho hem volgut anomenar una mica així, no? L'eliminatòria dels secundaris. Aviam qui, allò que diuen en anglès, de step up, no? Qui sí. Dona un pas cap endavant, perquè hi ha jugadors que l'han donat a la primera ronda, bé sigui el cas de Tony Parker, de Patty Mills en algun moment.
Tony Parker als dos últims partits, perquè no havia aparegut fins que es va decidir l'eliminatòria. I el mateix de Patty Mills, és a dir que... Tot i ser Sant Antonio un equip que depèn molt i molt, perquè és normal dependre d'un jugador com Kawhi, sí que és veritat que quan realment és efectiu i és dominant és quan apareixen aquests secundaris. I bé, són secundaris que crec que ho comentàvem a la guia, no? a l'inici de temporada, que ha de trobar algú, no? Sortint de la banqueta, Popovich, que li pugui donar un rendiment en el qual liderar la segona unitat i liderar aquesta segona anotació, perquè...
Pau Gasol?
Sí.
Jo tinc la sensació que el veurem poquet, contra Houston.
Jo també. Jo sí, crec perquè... que no ha trobat el seu lloc.
No és que no hagi trobat el seu lloc, sinó que és un equip que per les característiques de Pau Gasol a nivell defensiu li va fatal.
Sí.
Perquè Pau... pot ser molt dominant a prop de cistella, pot ser un bon jugador a prop de cistella a nivell defensiu, però no li demani sortir a la línia de 3 a defensar, perquè no pot, perquè físicament no està per fer-ho. És a dir, el Pau Gasol dels Grizzlies de primera temporada, que era un jugador que hagués estat brutal el dia d'avui del bàsquet, molt més mòbil del que és ara, normal també per l'edat i pel pes muscular guanyat, doncs li hauria anat molt millor, però ara mateix Pau no està per sortir a jugar i defensar la línia de 3. No està.
I a mi em sorprèn que en atac no està tampoc molt a prop de la cistella, fa bastants llançaments exteriors. Estem veient potser...
té un rol secundari.
Sí, estem veient potser més un Pau de l'últim any de Lakers.
I tot a partir de la lesió, recordem.
Abans de la lesió no estava...
era titular.
Era titular, no estava fent malament. Després de la lesió... sembla no, que tant...
jo fins i tot et diria que després de la lesió ho ha fet millor. Quan Popovich l'ha utilitzat en la segona rotació,
la segona unitat, sí.
La segona unitat, jo crec que aquí és quan...
una mica
trobat...
líder, amb bons partits intercalats amb partits mediocres, sobretot amb molts bons percentatges. És a dir, el dia que no notes perquè quasi no llença. És així, i els dies que fa bons números, doncs té molts bons percentatges. També mèrit d'en Pau, no?, saber-se adaptar una mica en aquest rol més secundari. Veurem el que dius, Pau, doncs quin és el rol que li dona Popovich. I a mi hi ha un tema que em preocupa, entre cometes, o em preocuparia si fos seguidor de Houston, que és que el nivell de Harden ha baixat després d'aquells petits problemes que va tenir a la sèrie d'Oklahoma amb el seu turmell. I veurem si realment està tocat o simplement són aquells dos partits en el qual encara arrossegues una miqueta de dolor i et costa una mica jugar, però recordem que els play-offs, el tema de les lesions, són importantíssims.
I saps qui tindrà davant, no?
Sí, Kawhi o... Jo no tinc tan clar que
Danny
tingui Kawhi. És a dir, jo crec que s'aniran combinant amb Danny Green i Kawhi, evidentment, Kawhi el tindrà en algun moment del partit, però crec que Popovich en aquest sentit és molt intel·ligent perquè sap que s'ha de reservar una miqueta d'energies per l'atac, perquè amb la dependència que tenen sobre Kawhi, a vegades és millor tenir-lo sobre un jugador no tan dominant i fent ajudes defensives, i tenir un jugador com Danny Green, que també és bon defensor. L'hem vist defensar, per exemple, a Mike Conley a les passades sèries, doncs fent aquesta labor sobre James Harden. També és el que dèiem de LeBron, també hem de comptar amb un paper anotador de James Harden per sobre de lo normal. Estem veient que les estadístiques estan pujant a nivell d'anotació i que bé, que s'han de comptar, no?, amb aquests 30 puntets de Harden, i el que s'ha de fer és baixar els percentatges, que és una mica el que diem sempre.
A mi, en canvi, hi ha una cosa de Houston que crec que ho vam comentar al programa anterior, però que em té una miqueta, no sé si preocupat, o diria que és un cas Mike D'Antoni, que ja li ha passat altres temporades amb altres equips, que és que ha reduït totalment la banqueta. O sigui, Boston temporada... Ai, Boston. Houston aquesta temporada tenia una banqueta molt àmplia. Recordo Sam Decker, Montrezl Harrell...
Sí, 10-11 homes, sí.
Sí, tenia bastants jugadors. I, en canvi, ha entrat a playoff
i la banqueta són 3.
Són Lou Williams,
Eric Gordon
i Nene Hilario. Llavors, clar, tinc dubtes si això, a la llarga, pot acabar passant molt, que només amb una rotació de 8 jugadors, que vol dir... És que no és ni dos jugadors per posició. Doncs patiran. Sí. Jo crec que se'ls hi farà llarg.
Jo crec que aquí el tema és que els Spurs tinguin les suficients armes, vist des de l'òptica de San Antonio, per poder cobrir tanta amenaça en atac. En defensa, doncs... Crec que també l'estil que està practicant els Spurs afavoreix a Houston, perquè aquest hero ball que estan, el qual estan tirant, de Kawhi Leonard i ningú més, doncs al final suposo que és més fàcil de... Bé, més fàcil, entre cometes, perquè el que ha fet Kawhi Leonard contra Memphis és increïble. Però crec que ho hem vist en molts moments de l'eliminatòria dels Rockets contra els Thunder, i t'apareix Lou Williams, t'apareix Eric Gordon, i crec que és complicat d'aturar. Per cert, Kawhi Leonard, no ho hem dit, contra Memphis, 31,2 punts, 55% en tirs de camp, 48% en triples, 97% en tirs lliures. I Greg Popovich, una frase que a mi particularment em va sorprendre.
A mi també.
Per
l'estil
de Greg Popovich, perquè el veig poc.
No acostuma a fer aquestes declaracions.
No. Va dir que ara mateix Kawhi Leonard és el millor jugador de la Lliga. Tal qual.
Podríem estar d'acord que és un jugador que ara mateix està a un nivell espectacular. El que passa que per mi, aquesta temporada... Sí, potser és el millor jugador de la Lliga, però no el millor jugador de la temporada. Jo ho resumiria així.
Jo ho resumiria, l'Arnau ho ha explicat molt bé, però per mi els dos jugadors que si jo hagués de construir un equip sobre ells són LeBron i Kawhi, ho tinc claríssim. Perquè LeBron ja ens ha mostrat durant totes aquestes temporades que ell solet és capaç de portar equips a les finals, sobretot a la primera època de Cleveland van veure com un equip sense un acompanyament top arribava de forma consecutiva a les finals, i després hem vist què ha passat amb Miami i què ha tornat a passar amb Cleveland, i l'altre és Kawhi, perquè és que el problema és que moltes vegades quan comparem aquest jugador amb Westbrook o Harden no ens donem compte de la repercussió que té aquest jugador a nivell defensiu, i és el millor defensor de la Lliga i és dels millors atacants de la Lliga, i no descansa quan defensa. Clar, és que a vegades ens oblidem que hi ha jugadors com Harden o Westbrook, doncs, que es prenen possessions defensives per descansar i després rendir en atac. És que ell ho fa tot. Està tot arreu. És que el partit més evident, o les imatges més evidents d'això, és un partit de regular season que hi ha contra Houston, si no m'haig equivocat, que em sembla que fa un tap i després anota un triple per guanyar el partit.
El tap de Harden, sí.
Tap a Harden i el triple per guanyar el partit. És, per mi, aquell període, aquells, no sé, 40 segons de partit, són la definició perfecta del que és Kawhi ara mateix. I crec que ningú t'ho pot oferir ara mateix, perquè si m'haguessis de dir els 5 millors defensors de la Lliga, no estaria cap dels candidats a MVP. I si m'haguessis de dir els 5 millors atacants de la Lliga, Kawhi està entre els 3 primers, segur. Per tant, la combinació entre tàctic i defensa, per mi,
sí, això
és el millor jugador de la Lliga ara mateix.
LeBron seria l'únic que podria...
Sí, però no està al nivell defensiu no de Kawhi.
Totalment d'acord. És un jugador que, a més, ha crescut, creix any rere any.
Sí, sí.
És un jugador que s'ha convertit en el líder absolut del seu equip, i això... Si en un equip de Popovich tu et converteixes en el líder, no és poca broma, no és motiu de tonteria. Sí, és que ets un jugador top i és un jugador totalment... Jo per mi, si hagués de triar un jugador per construir a partir d'ell, és el que ha fet Popovich.
Sí, sí.
Sí, també algunes dades. Per exemple, és la primera eliminatòria de Popovich en els seus 20 anys d'experiència a playoffs contra Houston. No ho havia fet mai. Estava mirant ara perquè Joe Ingles acaba de clavar un triple bastant decisiu perquè els Clippers s'havien posat a 13.
Jo ja sabeu que des de l'època del Barça sóc molt fan del senyor Joe i està fent unes sèries...
Portava un parell de partits una mica apagat. Però...
Sí, però està fent cosetes... em sembla que era el quart o el cinquè partit... No, el cinquè no, ara no recordo. L'últim que van jugar i van guanyar els Staples, doncs va fer també un molt bon partit, sobretot en aportant en moltes més coses que en l'anotació.
Fins i tot defensa.
No, no, sí, en defensa està molt i molt bé. L'hem vist fins i tot defensant a Chris Paul en aquestes sèries. El que s'ha parlat sempre, no?, de jugadors com Chris Paul, que segurament és dels... Per mi, és el millor base de l'última dècada de l'NBA, per mi. Òbviament cadascú tindrà la seva opinió. I ho està demostrant en aquestes sèries. No sé avui què està fent, però ho ha demostrat al llarg d'aquestes sèries, que és la peça vital d'aquests Clippers.
Si s'han allargat les sèries, són per Chris Paul.
Sí, sense cap mena de dubte. Doncs el que hem comentat moltes vegades, i també pot passar amb Kawhi i Harden, no? Doncs en jugadors petits, que són tan dominants, doncs posar un jugador més llarg i més gran, doncs, per dificultar llançaments oberts i per dificultar, doncs, que puguin treure avantatge sobre aquest bot i sobre aquesta velocitat.
Una dada també, a la sèrie contra dels Spurs contra els Grizzlies, el 69% dels tirs dels Spurs van ser de 2. A la sèrie dels Rockets contra els Thunder van ser el percentatge va ser del 59, que el tenia per aquí, hi ha una diferència de 10 punts, perquè es vegi la contraposició aquella que dèiem al principi.
Comptant els dos equips, estem parlant, és a dir,
el 59% Houston, dels tirs de Houston van ser de 2, sí. I el 41% de 3, que no està gens malament.
Sí. I segurament, si miréssim el shot chart, quasi segur que aquests tirs de 2 de Houston estarien tots sota cistella, o el 80% d'ells serien a prop de cistella, perquè serien o llançaments de Harden de penetració o finalitzacions de Nene, que recordem que va fer un partit perfecte, sense error, o del mateix Capela, i un Houston que juga això, no?, a llançar triples i a tirar dos prop de cistella. L'analítica portada a l'extrem.
Absolutament. Regular season 3-1 a favor dels Spurs, en partits, això sí, molt igualats. I ara us demano la predicció, també.
Veus? Jo aquí sí que crec que serà una eliminatòria molt, molt, molt igualada.
És la més igualada de les quatre?
Sí, sens dubte. I jo aquí me la jugo i crec que serà un 4-3 per Houston. Ai, un 4-3. Un
3-4.
Un 4-3. Un 4-3-4.
Rockets en 7.
Sí, en 7.
Jo diré Rockets en 6.
Jo és que no sé per què tinc la sensació que passaran els Rockets. Tot i que l'únic que em fa dubtar és el que em comentaven abans. Del, sí, a part de Kawhi, com pugui estar Harden del tema del turmell. Perquè sí que l'hem vist una mica, doncs, físicament una mica més tocat en aquests dos últims partits contra Oklahoma. Però va, diré... Us porto la contrària, així tenim algú que...
Va.
Jo dic que San Antonio en 7. Ara serà un sweep d'un dels dos i tots al carrer. Bé, al carrer.
I ràpidament anem a comentar l'altra eliminatòria també. Aquí respectarem els Clippers fins al final.
Perquè sí, perquè ara mateix...
És un més 16 a 5 minuts pel final.
No, és un més 12.
O un més 12, doncs.
A falta de 5, perquè evidentment el League Pass ens va atar a tots.
Sí.
Tinc aquí el box score.
El respectarem i ho farem en mode general. Només dir una dada. ESPN donava més d'un 90% de possibilitats de passar als Warriors, sigui Utah, sigui els Clippers el rival. Qualsevol dels dos els donava més del 90%. En el mateix cas que Cleveland, porta una setmana descansant, el que significa una setmana per Kevin Durant perquè recuperi de les seves molèsties. Favorits màxims, sigui qui sigui.
Sí, però és que favorits màxims en qualsevol sèrie de les que queden d'aquí cap endavant, per mi. I a mi m'agradaria que fos Utah, que sembla que serà Utah, tot i que ara mateix 11 puntets de diferència, a falta de 4 minutets. I bé, què passa? Per què m'agradaria que fos Utah? Primer, perquè estic una mica fart dels Clippers, perquè és una mica el de sempre, el de cada any. Crec que definitivament aquesta ha de ser l'última temporada del Big 3, de Chris Paul, Blake Griffin, que recordem que està lesionat, i DeAndre Jordan junts, i segurament de Doc Rivers també. Jo crec que necessita un canvi a l'equip de Steve Ballmer. i crec que Utah també té el factor aquest de novetat als play-off i deixar un equip que per les seves característiques de plantilla pot plantar una miqueta més de cara a Golden State Warriors. Però també sóc conscient que els Warriors, si estan al nivell que ens han ensenyat a l'últim mes de competició i en els quatre partits contra Portland, és que és igual qui es posi davant.
Es van permetre el luxe de jugar una eliminatòria, sí, sí, com si fos regular season.
Sí, sí.
Hem descansat. Jugadors.
Contra Portland van fer el que van voler.
I el
van
dia que ho tenien més complicat, tots, que anaven 15 baix a la mitja part, doncs un parcial de 5 minuts i ja ho tenim. Si és que té tantes armes, si estan tots els jugadors físicament a un bon nivell, Golden State, que sembla tan difícil que puguin perdre una sèrie.
És que ho hem vist fins i tot sense Durant.
És que és això. I...
És que perdre una sèrie significa que et guanyin 4 partits de 7. És a dir,
sí,
sí. Sembla no, totalment inviable. O sigui, si ho planteges com... clar, un partit sí, tampoc, evidentment, sí, Utah, els Clippers i qualsevol te'l pot guanyar. Però 4 de 7?
No, impossible.
Sembla molt complicat.
I tenint en compte que acabarà aquest partit i d'aquí 48 hores aquests dos equips, o Clippers o Jazz, s'han de posar a jugar ja una altra eliminatòria.
Tornen a jugar.
No parar,
perquè haver-ho culminat amb 6 partits, van tenir l'opció Utah a casa seva i no van aconseguir-ho. Doncs, bueno...
Fent el burro, Utah, per cert.
Sí, ja li va això a Utah fer el burro.
Fent el burro, falteta en atac de Gordon Hayward.
Però per això, precisament, jo crec que... Vull dir, aquestes coses al final les seguiran fent.
Sí.
Utah jo crec que té un problema també de profunditat de banqueta, s'està veient bastant. Que homes com Rodney Hood els està costant entrar...
Bé, però
Favors...
tenen els seus moments, una Sant mica migrona.
Favors avui ha estat bé, per exemple.
Però, i Hood ha tingut els seus moments, és a dir que... El problema de Hood jo crec que ha perdut una mica de confiança de ser aquella segona peça al costat de Hayward, que era el que tothom esperava a principi de temporada, però tot i així ha fet bons partits des de la banqueta, més que bons partits, moments puntuals, sobretot finals de partit, l'última victòria que tenen Utah Jazz, els Clippers, ja dos triples consecutius de Rodney Hood per tancar el partit, tot i haver fet un mal partit, tenen el factor Joe Johnson, que està a un nivell...
Sí, però
brutal.
Però per exemple contra uns Warriors,
sí, contra els Warriors no pot ser tan decisiu perquè tenen jugadors per defensar. El problema dels Clippers és el de sempre. On està el 3?
Sí. No, però també em refereixo que un ritme de Warriors, jo crec que aquí Utah té el desavantatge de jugar amb gent veterana. Joe Ingles, Joe Johnson, Boris Diaw són gent lenta. Contra
sí,
els Warriors.
Aquí el problema,
el parcial, o sigui, ràpid aquell.
Aquí el problema, Pau, que és tan difícil jugar contra els Warriors, però aquí la gran avantatge o l'única avantatge que pot té Utah és que siguin capaços de portar-lo al seu ritme, que és el que han aconseguit fer amb els Clippers. És a dir, si tu veus un partit de Utah, el 90% de tirs són tirs alliberats. Pots estar més encertat o menys encertat. Per què? Perquè és que ataquen durant 20 segons cada possessió. Cada possessió ataquen durant 20 segons i en aquests 20 segons estan movent la pilota, fent bloquejos directes, indirectes... I arriba un punt doncs, que un troba un llançament exterior alliberat. Quin és el problema? Que si aconsegueixes fer això contra els Warriors, doncs tens molt guanyat perquè t'ho portes al seu terreny. Quin és el problema? Que és molt difícil, perquè a més, quina és la gran virtut dels Warriors a part de tot el que es destaca? És que la seva defensa és una defensa agressiva, amb canvis en els bloquejos, on és difícil trobar un avantatge clara, on és difícil penetrar perquè tots els jugadors físicament poden defensar el 5 que pugui oferir els Utah Jazz. Per tant, aquest ritme lent doncs, és més complicat de portar a terme.
Absolutament.
No sé si m'explico.
Sí.
Totalment d'acord.
L'única manera que tenen per guanyar els Warriors és, jo crec que hi ha dos equips en aquest playoff de l'Oest, que són Utah, que si Utah aconsegueix portar el seu ritme al partit, doncs té possibilitats de guanyar el partit. I l'altre és Houston. Per què? Perquè Houston...
Al contrari,
pot jugar-se un partit a tirar triples. I mira, el que em fiqui un mes, doncs guanyarà.
Ja va sortir bé un partit així durant la regular season, que van guanyar la pròrroga.
I també hi ha un altre factor que sempre s'ha destacat contra els Warriors, que cada vegada se'n parla menys, que és el tema de rebot ofensiu. I aquí sí que, per exemple, un jugador com Gobert pot fer molt de mal.
Sí i no, perquè després t'apareix un Javel McGee.
Clar.
Que tapa mancances de l'any passat.
Sí, òbviament, Javel McGee està molt millor, per exemple, que Festus Ezeli i Barisau junts, sense on anem a parar. Sí, sí. Però
Clippers a 8, eh?
Clippers a 8 i jo ho compararé de dues maneres. Jo diré que si passa Clippers, crec que Warriors fa un sweep claríssim, perquè ara mateix Clippers no té equip per competir contra Warriors sense Blake Griffin i només aguantant-se amb Chris Paul. I a part, si passa Utah, crec que també hi haurà un sweep o un 4-1 pel tema de la inexperiència. Sí que és veritat que Utah té uns quants jugadors veterans, com són Dio, com són el mateix Joe Johnson,
George Hill,
sí, sí. Però són jugadors veterans en part inexperts en algun sentit.
Doncs mira, ara
el senyor Boris una mica d'experiència en té. Però uns
em volia referir que són jugadors veterans, però que no tenen un pes vital en l'equip. Em volia referir més a això, que no tenen un pes, no són les estrelles de
l'equip. No, l'estrella és Gordon Hayward.
Hayward, i el millor jugador junt amb ella havia estat durant la temporada regular Rudy Gobert.
Sí.
Llavors, els jugadors estrelles sí que són inexperts. Llavors jo crec que patiran i acabaran fent les seves innocentades, les seves petites...
Per cert, deixa'm dir abans de marxar de l'eliminatòria o el que sigui, el nivell que està mostrant per mi Gordon Hayward en aquesta eliminatòria, en aquests play-offs, és nivell estrella, és una mica la reivindicació, i ha sortit ja aquesta setmana, i va sortir abans de la temporada, que havia estat treballant amb Kobe Bryant a l'estiu per temes de moviments prop de cistella, de girar-se cap a un costat i anotar, i estem veient que els seus recursos són molt i molt bons.
Jo diré ja, crec que es queda a Utah. Vull dir, la dinàmica de la franquícia no convida a marxar.
No convida a marxar. Jo crec que l'únic lloc on pot marxar
és Boston
per Brad Stevens.
Sí,
jo ho tinc claríssim.
Jo per ell crec que és una aposta molt arriscada, i el protagonisme que està adquirint a Utah no el tindrà a Boston.
I a sobre l'equip l'acompanya. A sobre han format un equip on aquest any estan jugant bastant bé, on passaran, si no s'espatlla la cosa a l'última hora...
No, ja són 12 punts, 2 minuts.
Són 12
ja
punts,
està, sí.
passaran a semifinals de l'Oest. Això ja... No sé quan feia que Utah no...
Feia temps que no estava a playoff,
perquè
només l'ambient que es va veure a Salt Lake City, un ambient de playoffs dels que ens agrada, no com a la pista dels Clippers ara mateix. Però...
Quan feia que no estaven a playoff?
Jo crec que a playoff feia
ara t'ho dic.
Bastant, i que no passaven.
Des de la 2011-2012.
I van passar ronda?
No.
Veus?
2009-2010, l'últim any sencer de Jerry Sloan.
Això. Van passar ronda, no? Pues serien Deron Williams, Boozer...
No hi era ell.
Deron Williams i Carlos Boozer.
I Carlitos,
bàsicament.
Sí, clar.
Pinta't el pelo, Carlitos.
Ell des de Castelluta no havia passat mai una primera ronda de playoff.
Tal qual. Memeto Kur, Andrei Kirilenko i, atenció, Paul Millsap.
Sí.
I Wesley Matthews. I Kyle Korver.
Déu-n'hi-do, quin equipet. Sí. Té bona pinta i tot.
Quines coses que trobes aquí rebuscant una mica...
en el baúl de los recuerdos.
En el baúl de los recuerdos, sí.
Sí.
Doncs espera que acabi aquesta eliminatòria. Nosaltres, de mentre, perquè ja són les 12 de la nit, anem a fer una mica de deluxe, també, va. Perquè us ho dèiem al principi, ha estat una setmana també en la qual una altra vegada ha estat protagonista la família Ball, i aquest cop no per una cosa que hagin fet o dit ells, que sí, indirectament també, però l'altre dia ESPN Arnau deia que l'any que ve l'Onzo Ball no portarà bambes ni Nike, ni Adidas, ni Under Armour, el que serien les tres grans marques
dels Estats Units. Doncs tot sembla indicar que aquestes companyies de roba esportiva han rebutjat totalment aquest rookie que està cridat, si no fallen els càlculs, a ser U2 del draft. Llavors és bastant sorprenent que un jugador que ha apuntat en alt del draft no sigui patrocinat, bueno, no pugui portar cap d'aquestes bambes, ni Nike, ni Under Armour, ni Adidas.
Però ha tornat a sortir allà la figura del pare.
Exacte, el per què? Doncs no ens estranya tant, perquè qui ho ha confirmat és el propi pare del jugador, aquest famós LaVar Ball, que és un personatge que cada 2x3 va dient de les seves, que doncs això, doncs, li agrada crear una miqueta de...
Bàsicament, perquè ens sembla...
molt polèmic.
Perquè ens sembla idea. Nike fabrica productes per la marca Jordan. La marca Jordan és... Nike és propietària de Jordan. Doncs bàsicament el que volia el pare d'Alonzo Ball és que la marca aquesta de Big Baller Brand fos la mateix, el mateix. Paraigües,
paraigües de la Jordan.
De Nike, Adidas o Under Armour. O R&D. La BBB, Big Baller Brand. I clar,
ai, Nike l'ha dit que pugi aquí sobre i balli.
Recordem que va dir que volia un contracte de 1.000 milions de dòlars, també pels seus fills.
No, que és un personatge peculiar i que jo sincerament, llegint la notícia i tal, no tinc clar que ni Nike ni que ells no li facin res. Simplement crec que està sent una estratègia, o no sé si bona o dolenta, perquè tinc la sensació que molt dolenta,
sí,
del pare per acabar tenint un contracte millor.
Ell Amanda, intenta, no? Com Clay Thompson.
Sí, ell intenta...
Doncs has parlat de Li-Ning o d'Anta, ara, que aniran a per aquest mercat xinès.
Bueno, pues molta sort, no sé.
Jo que sóc un apassionat de les bambes, jo, si no tinc una superoferta, jugaria sense contracte, així, tal qual, i em poso les que em surti dels pebrotets, que és el que està fent John Wall ara mateix.
Oleguer preses, que has de recordar que vestia...
Bueno, John Wall ara mateix no té contracte, no va renovar amb Adidas, ara està jugant amb Nike des d'aquesta temporada, i si no estic equivocat, juga sense contracte. És una mica el que li va passar, em sembla que era... a Víctor Valdés
també, sí,
o Dani,
sí.
Alves, em sembla que el Barça que
se les pintava negre
i mentre negociaven, doncs a negre,
sí, sí.
Doncs aquí està una mica el tema,
sí, a més el pare és el que diu, que està buscant, doncs ell ha fet declaracions a ESPN i diu que està buscant interessos per la nostra marca, un soci per ella, o sigui, bàsicament vol un soci, no vol que la marca sigui el principal, i diu que no han pogut portar a terme aquesta idea perquè ni Nike, ni Under Armour, ni Adidas estan preparats per aquest nou model de producció.
Sí, perquè em sembla la idea, és començar portant Nike però d'aquí uns anys passar a Big Baller Brand.
Que sigui la pròpia marca.
Jordan. Jordan ho va fer sense fer-ho. És a dir, no va anar a Nike i va dir,
no va buscar això, sí,
fes-me una marca per mi, sinó el tio va tenir un èxit amb les seves sabaties, amb la Jordan 1, espectacular, i des de la marca es va veure que el potencial de màrqueting que tenien potenciant la figura de Jordan, doncs els hi donava per fer aquesta marca.
I sobretot el logo icònic, vull dir, no és una cosa que va buscar ell.
No pots demanar això abans de triomfar a la NBA ni abans de fer absolutament res a la NBA.
I també has de veure que has de ser conscient que en tots aquells anys des de que Jordan va aconseguir el seu contracte amb Nike i la seva posterior marca... no ho ha aconseguit fer ningú, perquè fins i tot si parles de LeBron, parles de Kobe o parles de KD, no són marques, és a dir, són línies de Nike.
Correcte.
És a dir, és molt, diferent.
Sí, molt diferent.
Ningú ha aconseguit. L'únic que s'hi ha apropat, és, aquí ens estem anant del mundillo, però és Ronaldinho amb la marca que va treure R10 i va durar 2 dies.
Cristiano amb la CR7.
Però és el mateix que Kobe, Durant i tota aquesta gent. Són línies, no són marques.
Sí.
Però ell m'ha fet molta gràcia perquè fa un últim comentari així estil LaVar, que es diu, bueno, la indústria del taxi tampoc estava preparada per l'arribada d'Uber. O sigui, és com dient...
Aquí Barna no estan gaire preparats.
Ell trenca amb les regles, ell va a la seva bola.
Sí,
però bueno.
Fa poc també va sortir un mandatari de Nike dient que LaVar Ball era el pitjor que li podia haver passat al bàsquet en molts anys.
En 100 anys.
En 100 anys, alguna cosa així.
100 anys, sí, sí, sí.
A mi m'agradaria que fos fila. Per què no? Ara que està tornant al lo retro...
Mireu el tuit, mireu Twitter perquè hi ha molts memes amb Filas, Skechers,
sí?
Jota Hyber...
No és Jota Hyber, eh?
Sí, sí.
No, escolta, que ella a sobre no en té prou, que al final diu, si Tiger Woods, Kobe Bryant, Serena Williams o Michael Jordan s'haguessin atrevit a fer això, serien molt rics. Ningú ha tingut la seva marca personal abans de convertir-se professional, i diu que ell està amb això, que ell té 3 fills.
Ho diu com si no fossin rics. No,
exacte, són pobres.
Si ho dius de mi encara, però...
Diu això, que com ell té tres fills, aquesta idea de marca és encara més valuosa i que bueno, que no bueno, firmaran amb cap companyia i que, bueno, que ja veuran com els acaba tot.
Anem a rematar-ho tot plegat amb Carmelo Anthony. Carmelo Anthony no ho vam comentar la setmana passada perquè vam fer especial full playoff 100% i no estava l'editor aquí i segur que aquesta notícia també li interessava. S'han separat. Ei. Carmelo Anthony i Lala Vázquez, es deia? Era el seu cognom.
Sí, Lala Vázquez.
Sí, no? De soltera.
Sí, sí. Doncs sí, sembla que després de 7 anys de matrimoni doncs ha informat... Qui ens ha informat aquesta notícia? Com
TMZ.
No? TMZ Sports. Doncs sí, TMZ, la web especialitzada en safreig, doncs ha informat que
posa,
aquesta...
Posa a baix, en lletra petita, posa TMZ, web especialitzada en un safreig.
Doncs
català,
sí, sí.
En el català correcte.
Ha especificat això, que el jugador Carmelo Anthony i la seva esposa, que es diu Alani Nicole. El seu nom real és Alani Nicole Vázquez.
L'ala per als amics.
L'ala per als... Doncs s'han divorciat. Es veu que ja portaven vides separades des de fa un temps, des de que Vázquez pues, va abandonar doncs, la residència principal que els dos posseixen a Nova York.
Un nene amb una stripper té part de la culpa, no?
Bueno, no se sap encara...
És una de les possibilitats.
Hi ha moltes possibilitats.
No em diuen de bon rotllo, eh?
No, diuen això, que la separació és amigable i que fins i tot el cap de setmana passat doncs, van estar junts, van estar veient un partit del fill que tenen en comú, Killian, no sé quin nom és aquest, Killian, que té 10 anyets, i doncs això, que, pues, que sobretot, a part del que tu dius, creuen que un dels problemes que ha patit la relació són els rumors sobre traspassos que hi ha hagut a la franquícia de New York i que es veu que doncs, han estat difícils de portar pels dos per la relació i han fet que acabessin doncs, això, una miqueta afectant a la relació amorosa dels dos. Veurem com acaba tot, veurem si...
Sí, de moment la custòdia se la queda la...
La,
i així podem entrar en un bucle.
Sí.
I acabem de veure els últims minuts de Paul Pierce en la pista de bàsquet,
mirant, eh?
Perquè estava aquí quasi lagrimilla, despedint-se dels seus companys i dels seus rivals.
I s'ha de dir que en aquesta notícia Melo té totalment oberta la comunicació amb el seu fill i pot passar tot el temps que vulgui, eh? La qüestió la té la dona, no, però no
sé
ja... qui,
no sé fins a quin punt aquesta notícia pot afectar el seu futur a nivell de bàsquet. És a dir, sempre s'ha parlat molt que Carmelo, un dels motius pels quals no marxava a Nova York és perquè la seva dona sempre volia estar en una ciutat gran per temes de feina, de no, de codejar-se amb les celebrities, i sempre havien sonat opcions com Los Angeles, per exemple, no? Una altra ciutat gran amb molta vida de celebrities, i potser ara, per què no, doncs Carmelo decideix anar per fi per un anell
potser
i buscar una altra opció.
Potser se'n va a La La Land.
Ah, sí.
No estava
quina
los...
seria la
Vés a saber
Los Angeles,
si no acaba
no?
sent la peça no, però... de rebuilding dels Clippers.
Dels Clippers, un 3 no els aniria malament.
I aquí
sí,
ho deixo.
Sí, però... Ja, sí, si ve Carmelo els Clippers, jo ja... Els Clippers els dono per...
per finiquitats,
per
no?
Per finiquitats. Quina mandra, quina mandra.
Per cert, ràpidament també, Joel Embiid ha donat senyals de vida aquest cap de setmana. L'hem vist al draft de l'NFL.
Sí, com sempre.
Molt tendre, molt tendre. Jo no veig que aquesta imatge pugui ser possible avui dia aquí, a Europa, que és un jugador, ell i Ben Simmons, rodejat d'aficionats dels Eagles de Filadèlfia per seguir el draft de l'NFL allà enmig del carrer. Veus?
El carrer, bueno, són jugadors així...
Cantant Trust the Process, sí.
Que els agrada aquest ambient i doncs això, diuen que Trust the Process, i era això, era per... perquè en el draft de la NFL doncs els Eagles van agafar, si no m'equivoco malament, Mitch Trubisky o alguna cosa així.
Mitch Trubisky, van, sí, el número 2, van seleccionar el Chicago Bears.
Segona,
és que és una altra cosa a part que havia apuntat aquí, perdoneu.
M'he enganyat, aquí m'he confós.
És un dels grans...
Aquí hi ha un tema...
És un dels grans...
Hi ha salseo, també.
Que dels draft, no? Que van draftejar aquesta posició per un jugador del qual la gent no hi acaba de confiar, si no vaig equivocat.
No, el tema és que hi ha una cosa aquí de safareig. Mitch Trubisky va fer un tuit en suport dels Packers, dels Green Bay Packers. Mm-hmm. Són rivals acèrrimos del Chicago Bears de tota la vida. I clar, l'altre dia el van rebre al United Center de Chicago. Què li va passar al pobre Mitch Trubisky? Que es van dur un bon boom per part de...
Ah, vale, sí. Això veus, aquesta història no la sabia. Aquí m'has...
Aquí anava el tema.
M'has sorprès. Però bueno, som molt de Joel Embiid. Esperem que la temporada que ve doni més joc encara aquí al Deluxe, que... Sí. Som molt fans.
Bé, doncs ja ho tenim això. Warriors Jazz, Spurs Rockets, a l'oest. A l'est, Celtics Wizards, ha començat avui. I Cavaliers Raptors, que comença demà.
Demà.
Això és... Aquestes són les semifinals de conferència. La setmana que ve tornem aquí a 305 per explicar-vos tot el que donin de si aquest començament de sèrie. Arnau, Aitor, moltes gràcies i fins diumenge que ve.
A tu, fins la setmana que ve.
Vinga, marxem. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain... Doncs això, nosaltres marxem, nosaltres ho deixem aquí. Esperant que us hagi agradat aquest programa número 22 de la cinquena temporada de 305. Tornem el pròxim diumenge amb més i millor aquí a Ona de Sants. Que vagi molt bé, adeu-siau. I never felt so strong, I'm back, I'm feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put your hands high. Put your hands high. You haven't lost a life before. This one's for you. Me, put your hands high. The dreams are filled, you're rocking with the best. I'll be on the song. I hear the tears.